Molt bona vesprada. Benvinguts a Fil per Randa. Aquesta setmana ve carregadeta d'activitats i per això a la secció d'actualitat vos posarem al dia dels actes més entretinguts que s'estan portant a terme a la universitat. Parlarem del Festival de Música, Art i Tecnologia que s'organitza ací a la Universitat Politècnica. També vos acostarem l'exposició gràfica de la britànica Joanna Quinn i moltes més coses. I com que aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial d'Internet, a la secció de Cultura aprofitarem per reflexionar sobre les xarxes socials i l'ús que fem d'elles. Així que no pots perdre't cap detall i continua escoltant-nos la pròxima mitja horeta a UPV Ràdio. Comencem amb la secció d'actualitat. Bona vesprada, Bea. De què parlem aquesta setmana?
Bona vesprada, Remei. Com bé has dit, aquesta setmana ve molt carregadeta d'activitats. I és que el pròxim dissabte 29 de maig, el Parc Científic de la Universitat de València acollirà la segona edició d'Expociència. Comptarà amb nombroses activitats científiques i lúdiques i totes elles dirigides a la comunitat universitària i als professors de centres preuniversitaris.
Els assistents hauran de triar entre els tallers organitzats per l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia dels Aliments que comptaran amb activitats com, per exemple, un mostrari d'envasos que es poden menjar, envasos comestibles. Les exposicions de l'Institut de Física Corpuscular també es troben entre algunes de les opcions, on s'exposaran imatges de l'evolució del núvol de cendra volcànica que està paralitzant l'activitat aèria de tota Europa.
I si us interessen altres activitats, també podreu visitar una exposició sobre Darwin i l'evolució. I amb tot aquest grup d'actes i d'activitats que podem triar els nostres oients, l'organització espera que superen els 2.000 visitants.
Així és, Remei. En definitiva, el que es vol és quasi doblar els visitants de l'any passat, que ja van ser prou. I, per altra banda, la Universitat Politècnica també es fa una exposició sobre Joanna Quinn, que és una artista britànica de referència en el món de l'animació. Ella ha rebut més d'un centenar de guardons, entre els quals destaquen 5 BAFTA, 6 premis del prestigiós Festival d'Animació d'Annecy celebrat a França, i sobretot hem de destacar les dues nominacions a l'Oscar que ha tingut, que és prou, eh?
Sí, aixina és.
I del 13 al 27 de juliol, l'exposició Joanna Quinn, Art versus Animació, que recull un total de 69 peces de l'artista i és la major exposició gràfica realitzada fins la data sobre Joanna Quinn.
Sí, hem de dir que la inauguració va tenir lloc el passat 13 de maig a la sala d'exposicions de la Universitat Politècnica, que està situada junt al rectorat, i si vos interessa i voleu visitar-la, la mostra és d'accés lliure i es pot visitar, podeu anar a i passar-se per allí tots els dilluns, des dels dilluns fins als divendres. I com has dit tu, acabarà el 27 de juliol.
Sí, no vos ho deuríeu perdre, perquè aquesta artista és prou excepcional. És una dibuixant i una animadora que, com hem dit abans, ha estat nominada 2 vegades als Oscars per els seus curtmetratges i és famosa als festivals del món sencer per les seves produccions personals al cine, com Els, Britània o El Fabulós Fred.
I ja, per finalitzar, parlem de la Macrofesta Música, Art i Tecnologia, que és molt coneguda així a la Universitat Politècnica. Es donarà aquest any el divendres 21 de maig i aquest any es farà a la discoteca Spook. És la primera volta que ho fan allí, però diuen que promet. La Macrofesta arrencarà al migdia amb exhibicions de tot tipus, passant per passejos virtuals per campus de la Universitat Politècnica, plataformes de Wii, de PlayStation 3, de Xbox i sobretot, els que li agraden aquests jocs, n'hi ha campionats inclosos que es repartiran fins a 1.000 euros en premis. I a banda també, per als que els agrada el futbol, hi ha una exhibició de futbol robòtic.
Sí, també podrem trobar demostracions espectaculars de l'estudi d'animació barceloní Divane i també participaran empreses del potencial de Canal Plus, National Geographic, Diesel o American Airlines.
Un conjunt d'activitats i de actes que s'estan organitzant que tindran una durada d'unes 14 hores. La Macrofesta, hem de dir també que acabarà amb 4 concerts a càrrec dels grups 121 Decibels, Marujita, Enderrocks i Polok.
Tots aquells que vulgueu acudir a aquest festival de música, art i tecnologia, haureu de recollir la vostra entrada pel preu de 3 euros a l'àgora de la Universitat Politècnica, presentant el vostre carnet universitari.
I per facilitar l'accés a la discoteca també hi haurà autobusos d'anada i tornada cada mitja hora des de les 11:30 del matí fins a les 2:30 de la matinada i estaran situats al costat de la parada del tramvia de la Carrasca.
I amb totes aquestes recomanacions que vos fem des de Fil per Randa, continuem amb la nostra secció de cultura.
Estàs escoltant Fil per Randa a la UPB Ràdio.
Bona vesprada, José. Aquesta setmana parlem d'internet.
Així és, Remei. Esta setmana, el passat dia 17, que va ser el dilluns, es va celebrar el Dia d'Internet i de les Telecomunicacions. Este dia és el dia triat per a celebrar el Dia d'Internet perquè el 17 de maig del 1865 es va fundar a París la Unió Internacional de Telègrafs, que anys més tard, ja en l'any 34 del segle XX, va adoptar el nom d'Unió Internacional de les Telecomunicacions. És l'organització més antiga, l'organització intergovernamental més antiga de les Nacions Unides. I entre les seves funcions trobem la de promoure el desenvolupament i el funcionament eficient de les instal·lacions de les telecomunicacions i assolir els beneficis de les noves tecnologies per a que arriben a tothom, per oferir assistència tècnica als països en desenvolupament.
Com bé has dit, dilluns passat, amb motiu de la celebració d'aquest Dia Mundial de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació, el president del Senat espanyol, Javier Rojo, i el Comitè d'Impuls del Dia d'Internet, format per més de 40 col·lectius socials, es van reunir a destacar representants del món polític, empresarial, mediàtic, cultural i social, tot això per a reflexionar sobre la ciutadania digital i fer lliurament dels Premis d'Internet 2010.
Així es contem així amb unes declaracions fetes per Miguel Pérez Subías a Europa Press, que en la que ens explica l'objectiu del Dia d'Internet. Miguel Pérez Subías és el president de l'Associació d'Usuaris d'Internet.
L'objectiu del Dia d'Internet en esta edició de 2010 és fundamentalment convencer a nostra societat de la importància que té la tecnologia per a desenvolupar-nos com a persones i per a desenvolupar els nostres negocis. Lo important que és Internet para nuestra actividad cotidiana. El Día de Internet 2010 lo que busca es la participación social. Se han programado cientos de actos a lo largo y ancho de toda la geografía española que lo que buscan es la participación ciudadana a través de fiestas, congresos y todo tipo de actividades.
Sobre els premis d'Internet, hem de dir que es convoquen en caràcter anual des de 1997 i tenen per finalitat reconèixer persones, organitzacions, empreses i diverses activitats que en definitiva han contribuït durant l'any anterior i de forma rellevant a la difusió i bon ús i al desenvolupament d'Internet. Tenen un caràcter de reconeixement i no donen associada cap contraprestació econòmica.
Les categories per a aquesta 12a edició són millor web, millor empresa, millor comunicador i millor iniciativa sense ànim de lucre per a promoure el bon ús d'Internet i el Premi Especial de la Trajectòria Personal.
En les següents declaracions fetes també a Europa Press, Pérez Subías reflexionava sobre les perspectives de futur que s'esperen de l'ús d'Internet al nostre país i de les noves tecnologies de les comunicacions.
Yo creo que para eso de los ciudadanos tenemos que empezar a concienciarnos de que con la firma electrónica, con el DNI electrónico, podemos empezar a hacer cosas que hasta ahora no estábamos haciendo y perderle un poco miedo. Yo creo que Internet todavía lo visualizamos como algo, bueno, donde quizá determinadas cosas mejor no hacerlas. Es mejor, cojo la información pero luego voy a la ventanilla, ¿no? Yo creo que ese pasito es el que nos queda por dar, de ganar confianza.
I bé, continuem parlant de les xarxes socials. Estes eren les paraules, com ens ha comentat José, de Pérez Subías, però ara canviem un poc de terç dins del mateix tema d'Internet per parlar d'allò que conegueu i de que segur molts dels nostres oients utilitzeu, que són les xarxes socials. Com ja sabem, es tracta de l'intercanvi comunicatiu entre persones, entre grups de persones, i s'utilitzen per mostrar els interessos comuns, les necessitats, es creen grups de xarxes socials que tenen persones que tenen en comú el mateix treball, les mateixes aficions, els mateixos gustos, i això el que fa és afavorir el desenvolupament de la societat i el que fa també és un poc crear-nos un sentiment com de pertanyença entre la gent que estem interactuant a aquestes xarxes.
Així és, des de fa uns anys fins ara, les xarxes socials han assolit un gran protagonisme de la nostra societat. Pràcticament tots els joves pertanyen a alguna de les xarxes, entre les que trobem xarxes de contactes o personals, com ara Facebook, Twenty o Twitter, on pots ficar un microblog, o unes altres de caràcter així no aconseguirem més específic, com Flickr, on les persones intercanvien fotografies, o MySpace, on intercanvien música, entre algunes altres, no?
Com bé ha dit Pérez Subías a les seues declaracions, el problema que tenim és que tenim una identitat com és el nostre
DNI,
no? I tenim una identitat digital. El problema és que hem de controlar quina identitat mostrem per internet, perquè mai sabem quin ús va fer-se o a on va arribar. Fins i tot el que ha dit José, que existeixen diversos tipus de xarxes socials. Hi ha gent que té diverses xarxes socials, no? Té Twenty, té Facebook. Arriba un moment en què una persona que té agregada en les distintes xarxes socials, aquesta persona pot arribar a saber què està fent en cada moment, no?
Exactament, perquè més o menys si ara parlem un poc dels perills que impliquen, perills entre cometes, de les recomanacions que vos poden fer, que hem d'estar alerta a l'hora de fer un ús de les xarxes socials, és ixe, per exemple, el de potser no donar massa informació que puga estar a l'abast de tothom.
Així és que, de fet, les xarxes socials tenen una doble cara, com si diguérem, no? Perquè, per una banda, ens ajuden a comunicar-nos, a estar en contacte amb les persones que o bé no veiem massa sovint o inclús tenen una funció fàtica, que diem, no? Com a mantindre el contacte entre els nostres amics. D'altra banda, del costat d'aquesta cara positiva de les xarxes socials, podríem trobar que els nostres drets tan importants com el dret a l'honor, a la nostra intimitat o la nostra pròpia imatge, entren en perill. Perquè, clar, nosaltres estem exposant públicament la nostra vida diària, la nostra vida quotidiana, i fins a quin punt nosaltres som conscients del perill que això implica, no?
No som conscients. Jo penso que no som conscients i que hem de vigilar sobretot quins continguts pensem ahir, perquè n'hi ha pàgines com, per exemple, Facebook, i no per fer-li molta propaganda, que tenen els teus drets d'imatge. És a dir, si et fas famós, aquestes imatges són seues, tu no pots vendre-les ni pots treure ningú benefici d'ahir, són seues i ells les poden vendre i poden fer el que vulguin les teves imatges. És més, poden vendre-les a una revista de moda o el que siga, perquè veuen una fotografia d'una xica bé, guapa, ben arreglada, i poden vendre-les, tenen els drets d'imatge.
I de fet, tot això dins de la legalitat, perquè se suposa que quan tu entres a formar part d'aquesta xarxa social estàs clicant en la pestanya o en aquest cas en el quadrat que t'indica que tu acceptes les condicions d'eixa pertanyença.
Sí, eixa pestanya que normalment no solen llegir perquè és excessivament llarg o perquè no tenim temps, però mai ho llegim, i hem de llegir-ho perquè hem de regular el nivell de la privacitat que té cada pàgina, on pensem les nostres coses, hem de llegir això que diu, les polítiques de privacitat, i sobretot hem de controlar quins continguts afegim a aquestes pàgines i a qui agreguem. O sigui, qui pot visitar el nostre perfil i les nostres fotografies, que de vegades pensem fotografies que poden ser comprometedores. Han hagut casos de gent que han despedit el treball perquè han vist fotografies que no donaven un bon prestigi a la seva empresa. Aleshores han d'anar en cura amb això.
Exactament. De fet, l'ús de les xarxes socials i d'internet està molt bé, està genial, no?, que s'estigui estenent d'esta manera, però n'hi ha que fer dur a terme una labor pedagògica, pot ser des de les escoles i des dels instituts. Diversos experts coincideixen a afirmar que caldria des dels mateixos centres de formació que se'ls donara als més joves, que són cada volta més els que més estan utilitzant aquest tipus de xarxes, quines les instruccions per a utilitzar-les, quines fotos deuen penjar, a qui deuen agregar, quin ús, en definitiva, deuen de fer d'aixes xarxes, perquè moltes vegades els pares, davant d'aquestes situacions, es veuen sense sí, ferramentes, sense formació, no saben massa bé què fer.
Clar, el problema és que això ha evolucionat d'una forma tan ràpida que per a la gent que se suposa que hauria d'educar a la joventut i tot això, no és capaç d'assolir tot el que hi ha perquè va a una velocitat tan gran que no són capaços d'assolir el que està passant, no un canvi tan dramàtic. I per altra banda també és que n'hi ha pàgines com, per exemple, no sé si es dia entro a robar a tu casa o una cosa així, no? Que el que volen mostrar no és donar peu a que vagis a furtar, sinó el que volen mostrar és que en els teus comentaris, en els teus perfils, en les teues fotos que penses, és que estàs
donant informació, sí, sí, com un poc conscienciar la gent i els usuaris de quin, fins a quin punt
clar,
pot ser perillós.
Si tu fiques, me'n vaig a Mèxic 2 setmanes i me'n vaig amb els meus pares, és que sols falta que li s'obrigues la casa, no? És sols per conscienciar, perquè jo crec que haurien de conscienciar-se que és un perill molt gran i, sobretot, ara no ho veiem, però d'ací un futur pot ser, a l'hora d'entrar a un treball o una cosa així, és que estaran obertes les pàgines perquè tot el món pugui veure-ho, no? I és un perill.
Exactament. Bé, des d'ací simplement recomanar que es faça un ús responsable d'internet i de les telecomunicacions. Esta setmana hem celebrat el Dia Mundial de la Societat de la Informació i simplement això, fer un ús responsable. Ara vos deixem amb una cançó del grup Esteman que ironitza sobre l'ús de les xarxes socials, que cada dia més està tenint molt d'èxit a les nostres societats.
Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Roja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar.
Es fácil, muy fácil,
solo priman poquear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama no me lo hagas por el amigos, te relacionas con 10,
90 desconocidos, más 60 friend requests.
Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir.
Aplica la regla,
ponle a todos baby. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama no me lo hagas por el wall, 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 wall.
Ladies and gentlemen, lady,
no me lo hagas por el gol.
And you know, it's all over the country. And
no me lo hagas por el gol.
Over 5 million.
No me lo hagas por el gol.
It's a huge number of people.
Provoca por el gol. Que no tienes que ir al baño cuando te miro, te la pasas facebookeando y luego suspiro, te vas a quedar un rato y mucho más, más. No me digas que tienes otro cumpleaños del que hace un año ni te hubieras enterado. ¿Será que ahora es moda festejar con los extraños y brindar por brindar? No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close, close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama no me lo hagas por el wall, 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 wall.
Amb aquesta divertida cançó del grup Esteman, donem per finalitzada la secció de cultura i continuem amb la secció personatge. El protagonista de la secció Personatge és avui José Emilio Pacheco, de recent actualitat perquè ha estat guardonat amb el Premi Cervantes 2009 que otorga el Ministeri de Cultura i està dotat amb 125.000 euros. I és un dels premis considerat el major guardó de les lletres hispanies i el segon en importància després del Nobel de Literatura. Pacheco es converteix així en el quart mexicà que guanya el premi després d'Octavio Paz, Carlos Fuentes i Sergio Pitol, que foren distingits amb el Cervantes en 1980, el 87 i el 2005, respectivament. El darrer premiat fou Juan Marsé, pel que amb el nomenament de Pacheco s'acompleix la norma, bé no escrita, però que sempre es parla d'una alternança entre autors espanyols i americans, que es ve siguent així des de 1997. Un total de 17 americans i 18 espanyols han sigut mereixedors del premi en les 34 edicions del Cervantes des de 1976. Tanmateix, al llarg d'aquests anys només ha premiat dues dones, l'espanyola María Zambrano en 1988 i la cubana Dulce María Loynaz 4 anys més tard.
Aquest any, el president del jurat, José Antonio Pascual, ha destacat que definir a Pacheco és definir la llengua sencera. I ha apuntat que el guanyador ha estat elegit per majoria després de diverses deliberacions, ja que se'l considera un poeta excepcional de la vida quotidiana amb la profunditat necessària per recrear un món propi. Amb les següents paraules, recollides pel periòdic Síntesi de Mèxic, Juan Gelman, poeta i periodista argentí, guanyador del Premi Cervantes l'any 2007, elogia la figura de Pacheco a partir de que es va assabentar que era guanyador del Premi Cervantes 2009.
José Emilio realmente es una figura intelectual que no se repite mucho en América Latina. Es decir, a sus dotes de poeta une la de narrador, crítico, periodista, etc. Todo eso sostenido por una cultura enorme.
Per acostar als nostres oients la figura del poeta, des de Filperranda farem un repàs per la seva trajectòria professional. José Emilio Pacheco va néixer a la ciutat de Mèxic el 30 de juny de 1939 i es va especialitzar en literatura mexicana del segle XIX i va estudiar a fons l'obra de Jorge Luis Borges, autor del que trobem influència en les seues composicions. A més de poeta i prosista, també trobem en la seva trajectòria una important tasca dedicada a la traducció, ja que ha treballat com a director i editor de col·leccions bibliogràfiques, diverses publicacions i suplements culturals. Entre els seus àmbits d'actuació també han estat la universitat i la investigació, ja que ha impartit classe a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, a la Universitat de Maryland i a altres universitats d'Estats Units, Canadà i el Regne Unit. A banda, ha sigut investigador de l'Institut Nacional d'Antropologia i Història. Tanmateix, la poesia ha estat sempre la seva passió, com ell mateix reconeix en aquestes declaracions fetes a Televisió Espanyola a propòsit de la concessió del Premi Cervantes.
Tienes que hacer algo en la vida y te dedicas a escribir. Y a mí me gusta muchísimo leer poesía y es muy divertido escribirla porque casi siempre te sale mal. Entonces de repente hay un acierto, pero un acierto es como un gol, ¿verdad? De 50.000 intentos logras uno.
De la seva obra destaquen títols com ara Los elementos de la noche, de 1963, El reposo del fuego, de 1966, No me preguntes cómo pasa el tiempo, de 1969, i moltes altres. Obres que han estat guardonades amb diversos reconeixements, però per a que es fos una idea, dels més destacats són el Premi Nacional de Poesia, el Premi Nacional de Periodisme Literari, el Premi Federico García Lorca i el més recent, el Premi Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que se li va atorgar en 2009, poc abans de rebre el Cervantes.
De l'obra de l'escriptor mexicà, se'n diu que està marcada per la seva preocupació ètica i reflexiva, sense perdre mai de vista la realitat quotidiana per la qual està marcada. Pacheco, que com hem dit, va néixer a la ciutat de Mèxic, manté una estreta relació amb aquest territori, que ha estat protagonista del seu poema Alta Traición, tot un símbol entre els joves del país.
I és que de vegades, per molts premis que reba un escriptor, en veritat el reconeixement pot ser el verdader, el que arriba del públic. I pareix ser que en el cas de Pacheco, la qualitat de la seva obra ha estat reconeguda no només des de l'àmbit institucional i reconeguda amb premis, sinó també per part dels seus lectors.
Tot i això, el poeta diu no estar acostumat a ser el centre d'atenció mediàtica. I no s'esperava aquesta reacció per part dels mitjans de comunicació cap a la seva persona. Aquestes eren les seues paraules a Televisió Espanyola.
Para mí es entusiasmante, gratificante, pero a la vez aterrador, porque uno tiene que acostumbrarse. Ya supongo que escritores y escritoras más jóvenes tienen una facilidad para moverse con las, es decir, esto yo lo había visto, pero con los actores y con los, nunca pensé que iba a ser objeto de los flashes.
I bé, amb les declaracions i les paraules de Pacheco, donem per finalitzat el programa d'avui. Ens acomiadem de Toño als controls i esperem que ens continueu escoltant la propera setmana. Podeu visitar el nostre blog, filperrandaupv@blogspot.com, on podeu fer un seguiment del programa i aportar els vostres comentaris. Des de Filperranda us desitgem una bona setmana.